Mira, al començar el programa jo els parlava a vostès de que avui tindríem els llauradors independents. Així en Vila-real per parlar d'agricultura i de citricultura. Lo bo de tindre a persones que venen a parlar independents és que poden parlar de tot, perquè mire, avui anem a parlar d'un tema que hem de dir presuntos, perquè té que ser així, fins que se demostre que realment s'ha fet o no. Anem a parlar dels presuntos sobornos de l'Eurocàmera i com pot haver afectat els acords de pesca de la Unió Europea de Marruecos. Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Presuntos sobornos.
Bueno, el que ha publicat, en este cas, la premsa estrangera, dos diaris francesos, dos flamencos, un italià i un griego, pues s'està parlant de presuntos, però s'està parlant de que s'ha obert la caixa de Pandora de l'actuació del Parlament Europeu i dels eurodiputats. Nosaltres no volem entrar en un terreny que és més polític altra cosa, però el que passa és que nosaltres hem de dur aquesta situació al terreny de l'agricultura.
Què ens afecta? Si, és que ens, si no ens afecta, ens donaria igual.
Exactament. Ens afecta perquè és que hi ha que mirar que quan s'està parlant de pesca o s'està parlant d'agricultura, a nosaltres ens afecta. També te puc dir jo que nosaltres tenim gent investigant i buscant informació. Jo mateix n'he buscat perquè no tinc. I, bueno...
Pepe, està sentint-nos la gent i em diu, jo acaba de dir, si no ens afectara no ens importaria. Rectifique. Quan hi ha un soborno, ens afecta a tots.
Ens afecta a tots, exactament.
I, per tant, dona igual en el sector que siga, ens afecta a tots.
El que te puc dir és que, per el que han pogut averiguar, pareix ser que s'ho va a més. El que passa és que com una informació quan no s'ha contrastat pot ser millor callar-se, però pareix ser que l'escàndol
no està ara. Acabarà destapant-se, no?
Sí, acabarà destapant-se. Jo el que et puc dir és que pareix informació ja sobre aquest tipus d'actuacions en el Parlament Europeu en l'any 2011.
Sí.
El que nosaltres hem agarrat ja ha sigut de dir, bueno, si resulta que s'està destapant ahí una sèrie d'escàndalos, de sobornos, Qatar ja ha protestat, Marruecos no diu ni puna, però tot apunta a Marruecos, tal conforme diuen els diaris de l'Esquadra i la República i altres. Ahí tenim nosaltres uns acords amb Marruecos. Tenim uns acords també en tercers països. Per què no podem pensar que els grans lobbies presuntament poden estar darrere d'aixòs acords? Poden estar, per què no? Si quan se parla de diners influeix i vol. També poden estar darrere de les relacions entre Holanda i Sud-àfrica, per què no? Ahí hi ha un trato de favor de Holanda de cara a Sud-àfrica en contra dels nostres interessos que sempre te preguntes per què. Els tractaments en fred són un exemple. Per què la Unió Europea és tan resistent a ficar els tractaments en fred a tots els cítrics i a tots els països?
Bueno, nosaltres així en esta casa venim preguntant-nos-ho vostès en directe des de fa almenys 3 anys.
Home, jo crec que sí, és que és normal, si vosaltres voleu prohibir els fitosanitaris per poder lluitar contra les plagues, lo lògic és que els tractaments en fred siguin una forma de parar l'entrada de plagues així. Entonces, això es tracta més en fresca, en quarantena, que per cert, per un altre costat, ha servit també que en molta cautela aquests països els viatges es hagin reduït, inclús els costs del transport, per això m'ho ha favorit momentàriament a Espanya. Però, a veure, jo també me pregunto en este cas què té que veure o què és el que pot haver darrere de eixa forma d'actuar total i absolutament en contra nostra per part de l'ecologia. Per què no pot haver ahí també una trama? Perquè no ens hem d'oblidar que en este cas Espanya som el país més perjudicat. Un exemple que ficaré jo, que és que per exemple Europa ha estat donant mils de milions d'euros a Marroc. Per què? Quasi tots aquests diners van en la seva majoria a l'agricultura. L'agricultura, Marruecos, mira, vull saltar-me dos fulles i vull dir-te clarament en aquest cas que ens afecta. O sigui, que vosaltres ens esteu dient a nosaltres que contaminem. Marruecos no contamina. Vosaltres ens esteu dient a nosaltres que no devem d'utilitzar fitosanitaris, ens esteu reduint pel plan de la granja a la mesa el 50% de fertilitzants. A Marruecos ningú que ho prohibiu. A veure, vosaltres ens esteu dient o ens esteu ficant traves en la llei de quemes, en la llei d'estructures agràries, en fi, una sèrie de traves, i resulta que a Marruecos l'esteu favorint en una sèrie de milers de milions d'euros per a agricultura. Com s'explica que vosaltres hagin passat de tindre en cítrics de 332.000 hectàrees de cultiu a no arribar a les 290.000? I en canvi Marruecos, vosaltres esteu donant-li diners a Marruecos perquè transformi 700.000 hectàrees, ojo, 700.000 hectàrees, que és més del doble.
Pot tornar a repetir el que ha dit? És que, és dir, li ha donat a Marruecos quan?
Mil de milions li està donant a Marruecos contínuament a Europa.
Perquè transforme?
A la majoria perquè transforme la zona agrícola, és a dir, frutals, en aquest cas hortalisses, i ara i també entren els cítrics. Jo quan parlo el tema en els cítrics, nosaltres ja he dit que tenim alrededor de 332.000 hectàrees de cultiu de cítrics fa uns 15 anys. Avui tenim no arribat a 290.000, n'han perdut almenys 40 o 42.000. Però és que Marruecos està transformant, ho ha transformat 700.000 hectàrees per cultiu d'hortalisses, frutals i cítrics.
Podríem arribar a saber...
Però espera, que no acaba ahí. És que no acaba ahí, Susana. És que Marruecos està promocionant una altra transformació d'arriba al milió d'hectàrees.
A mi m'agradaria saber si n'hi ha un únic propietari o diversos propietaris, o si són terrenys menuts conforme tenim així en diversos propietaris.
Una de les costums que sol haver en aquests països, més en Marruecos, que pràcticament les propietats del rei de Marruecos són enormes, sol fer una concessió d'X anys, per supost no serà una concessió de 10 o 12 anys, no. Seran concessions que jo de 50 o 60 anys. La terra marge planten allí, creix molt la pressa i damunt ve la segon part, que són els sueldos.
Allí, o sigui, que obtenen, pot ser, presumptament parlem d'aixòs lobbies, que obtenen terrenys
a
baix cost en mà d'obra...
O alquinen terres, o agarren terres en concessió.
En mà d'obra per baix...
Per supost, si nosaltres estem pagant així alrededor de... Home, el que demanen ara en conveni de collidors està per alrededor dels 10 euros, 9 o 10 euros. Pues t'ho imagina't que això és el que cobren ells a alguns països al dia. Al dia. Però jo deixo només aquestes transformacions de terra tenen un significat molt clar. Nosaltres anem perdent terreno en la agricultura perquè ens fiquen impediments, perquè ens estan ficant traves, perquè ens diuen que contaminem, que ens diuen que l'impacte mediambiental és tremendo. Escolta, jo no he vist ningú informe, jo ho dic d'una forma molt clara. Jo no he vist en totes les declaracions que s'han fet per comissaris agrícoles de la Unió Europea, que han parlat contraris a que Espanya ens negarem a acords com per exemple Marruecos, jo no veig ningú informe econòmic que ens diga en quina situació queda l'agricultura espanyola. Jo no veig ningú informe que diga com és que nosaltres contaminem i Marruecos no contamina.
Sí, l'únic que ocorre és que la sensació que dic almenys és que allí les lleis són més permissives i per tant el que així ja està regulat allí encara no està regulat.
Bueno, allí estarà regulat o no, però a veure, si vosaltres voleu salvar el planeta, deureu salvar-lo en tot el món, no? En tot el planeta.
Això
o és que resulta que així una porció de la citricultura valenciana que té 168.000, crec que són 170.000 hectàrees, va salvar el planeta de la contaminació?
No, lo ideal seria que se fera a nivell global.
Però no van a fer-lo a nivell global, sinó van a fer-lo... A veure, els únics països que estan apretats en aquest sentit és Europa.
I ells on possiblement s'hi neguen estos presuntos gobernos.
Si nosaltres no representem tota la contaminació que d'Europa no arriba al 17%.
Uh-huh.
Els altres països produeixen tot el rest de contaminació. Però els informes econòmics, que jo m'agradaria veure, no estan... No estan allí. I n'hi ha moltes declaracions. Mira, Arias Cañete, per exemple.
Uh-huh.
Arias Cañete va dir que no li pareixia en el seu moment. Era, crec que era en el 2012, que era enginyer del 2012.
Sí.
Va dir ell clarament que era un acord pues, que ell no li pareixia molt clar perquè en certa manera mos perjudicava, en fi, que era un acord que no se tindria que haver acceptat i tal. Però, ojo, és que un mes després ja ens diu el contrari. Ja ens diu que no li afecta la relació o a l'agricultura espanyola, a la citricultura no li afecta. Però és que dos mesos després ja se nega en redondo dient que no, que l'efecte, l'impacte econòmic ja sabies que no ha fet res. Bueno, però vostè és ministre d'Agricultura i no s'ha enterat de que l'agricultura cada vegada està pitjor? O sea, que declaracions de antes i de després. Ahí lo dejo.
Pues
ahí lo dejo, voy a dir, però ho dice en suspens, en interrogant. Ahí lo dejo, no vull parlar més d'este tema.
Vale, pues fem una pauseta de publicitat i tornem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Les flors ens acompanyen en els moments més especials de la nostra vida. En Floristeria Pilar Galindo trobaràs rams, buquets personalitzats, centres, arranjaments, plantes i corones d'una infinitat de composicions i varietats per a tot tipus d'esdeveniments. Te portem les teves flors a domicili. Vine a conèixer la nostra tenda en el carrer Mare de Déu de Gràcia de Villarreal, número 43. O contacta'ns en el telèfon 964 52 18 64.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En Calzados Jade continuen posant als teus peus la moda en sabates des de fa 30 anys. Per això volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Ràdio Villarreal, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i, a més, les fem al teu gust per a noces i esdeveniments. Amb possibilitat de parking gratuït amb les teues compres en Jade, ens trobaràs en les nostres xarxes socials i físicament en la nostra tenda en el carrer de la Sang de Crist número 13 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Tornem, estem en Pepe Montagut i ja sabem que ell és el president de l'Associació de Llauradors Independents de Nules. La vaga que han tingut escollidors.
Bueno,
o que tenen. És que està encara...
No,
l'han desconvocat.
Sí, l'han desconvocat, han arribat a un acuerdo.
Quan han arribat a l'acuerdo?
Van arribar després ahir, crec que era. Ui, que estem a... Si no, el divendres, crec que era.
Desconvoquen la vaga?
Desconvoquen...
Tota la vaga o encara n'hi ha gent que...
No, l'han desconvocat tota perquè han arribat a un acuerdo, segons ells, en la qual durant 4 anys pujaran el 2%. I a més ja 3.
És que volien pujar el 0,3%. Així és el que volien donar la patronal, els collidors no van d'acord, però en el 2% que vostè me diu, hi havia gent que dia que continuaria la vaga, avui no n'hi ha ningú de vaga.
No, avui no n'hi ha ningú, però a més és que n'hi ha una altra cosa. També sabem que, per exemple, pues, n'hi ha molts exportadors i cooperatives que no estan d'acord. Nosaltres un d'ells, vosaltres vam dir que no estem d'acord en arribar a ningú tipus d'acord, perquè és un xantatge el que estava fent Comissions Obreres i UGT. Uh-huh. És un xantatge. Uh-huh. Però per la vista, hi ha hagut algun exportador i alguna cooperativa pues que sí, que es pareixia correcte i que anaven per ells anaven a facilitar que s'arribaran a acord. Home, clar, lògic i normal, ells no paguen. Això que tinguin en compte que l'exportador i les cooperatives no paguen, ho paga el productor.
L'exportador, la cooperativa, el que vol és tindre dinero.
Qualsevol tipus de cessió que se faci l'ha de pagar el productor. El que li pugen de sueldo van a descomptar-li la fruita. Però si nosaltres ja estem ofegats, per això ens neguem totalment. I a més una particularitat, que ho han dit i ho han repetit ja, que Castelló és la província que més alt paga els jornals d'escollidors. Paga per damunt de Tarragona, per damunt de València, per damunt de Múrcia, per damunt d'Andalusia. I una altra particularitat, que al llarg de la història, si te fiques, les huelgues d'escollidors sempre s'han fet una vegada es comença la temporada. El que diem a Cinc Castelló, quan acaben les primerenques de València, entonces venia a fer la huelga a Cinc Castelló. En Múrcia no se fent, en Andalusia tampoc, en Tarragona tampoc, i cobrar bons sueldos. Mira, la pròxima vegada diem al comitè de gestió que quan tinguin que negociar els convenis o que tinguin que negociar algo que afecte a la producció, uh-huh, és a dir, que afecte a la rentabilitat dels nostres productes, almenys que criden a totes les associacions i sabran la postura de tots, perquè així ni tant AVA ni tant la Unió tenen menys representació que nosaltres.
Miren, això sobre la vaga. Acaba d'eixir una consulta pública que la planteja la Conselleria de Transició Ecològica sobre la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana 2023-2031. És la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. El plaç de la consulta, diuen que vol que siga pública, serà des del 15 de desembre fins al 13 de gener del 2023. I ambos inclusive en compliment a l'article 25.4 del decret 105/2017 del 28 de juliol del Consell mediant el qual se desenvolupa la llei 2/2015 del 2 d'abril de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i l'article tal, de l'1 d'octubre, procediment administratiu comú de l'administració pública. És dir, allò que no tenien ben clar si se considera residu o no se considera residu, la poda, pues, van a fer una consulta popular.
Sí, van a fer consulta, però seguim dient que la poda no és residu, és resto. No és el mateix. I una particularitat, quan Transició Ecològica parla d'economia circular, la pregunta que ens fem els agricultors és si on està la capacitat per fer l'economia circular. No té ninguna capacitat, avui per avui, no hi ha ninguna capacitat per fer l'economia circular així en la Comunitat Valenciana. Perquè no disposen d'empreses que s'ocupen, no disposen del transport, no disposen tampoc de la maquinària, de lo que és en este cas els costs que se produirien de més, l'agricultor no pot assumir-los. I com van a traure la llenya, el que és les raves, van a transportar-les a l'empresa, van a fer-la, a triturar-les, mm-hmm, i fer la biomassa o el biocompost, o fins al bio, el que ells estan parlant. No tenen capacitat actualment, no disposen de l'estructura necessària per fer aquesta economia circular.
Pues ja saben, ja en la pàgina de la Generalitat, si van a la conselleria en qüestió, està eixa fulla per a poder omplir-la i argumentar el per què. Si parlem de la segon, de la segon part de la campanya...
Sí, la primera part de la campanya pràcticament està acabada, estan collint, ja que la mentida ne queda poca. Haurem de dir que el que ha molestat aquesta campanya, a pesar de les circumstàncies favorables que teníem, perquè altres països han enviat molt menys fruta, ha sigut les plagues i sobretot aquesta última pedrega. O sigui, el pedrisco que ha fet últimament pues, ha fet també més mal del que pareixia, perquè el pedrisco xicotet fa ferides i quan la fruta està madura sí. La podrix.
Sí.
Però cara a la segon part de la campanya, les varietats que ens queden, pues, està el que és la irlandina, està la carmenvilla, la nadercot, la orri, aquestes varietats. D'aquestes varietats, la nadercot és possiblement la que disposa de més torellatge. El que és el Carpa Dorada, que és l'empresa que maneja el tema de la nadercot, diu que estaran per les 200.000 tonellades de producció, jo crec que són més. Són més perquè ells sempre s'han saltat els acords que firmaven els agricultors en els contractes que fan. Es parlaven de que s'augmentaria màxim uns 50.000 tonellades anuals. I si parlem des de què se va fer fins ara, pues, lògicament n'hi ha molt més tonellades. L'orri no n'hi ha tant, l'orri estarà per les 60.000 tonellades. És una quantitat que tampoc és molt significativa, però tenim també el problema de que Israel pues, no té en quantitat. Així vull comentar-te algo que no t'ha comentat respecte a lo que parlem dels països. Que llama l'atenció precisament de que així ens estiguen destruint embalses, preses, perquè això diuen que no, o sea, produeix un impacte paisatgístic i que tal.
Per la fauna i per la flora.
Exactament. Entonces resulta que Marruecos té un gran problema de sequia en guany, que li afectarà a més del 50% de la fruta en Adorcot.
Sí.
Lo qual significa que és favorable per a vosaltres, que vosaltres tenim la fruta així, en fi, tindrem menys competència. Però com aneu a traslladar vosaltres totes les subvencions i milions a Marruecos per a l'agricultura si resulta que es pateixen de sequia? I vosaltres que teniu així a l'àvia, les preses, les teniu fetes i les esteu destruint? Bueno, són coses que no se comprenen. Tenim altres varietats també, com és la Murcot, que n'hi ha poques tonellades, com és la Leandri, però aquestes varietats protegides, que són la segon part de la campanya, a part de les taronges, clar, les taronges és un altre tema, les taronges és el país que ens pot fer molt de mal, és Egipto, però pareix ser que Egipto estigui desviant més la taronja a altres països que no a Europa. Però sí que n'hi ha una cosa que jo crec que seria qüestió de que anàrem pensant realment què pot ocupar quan es comencen a acabar les proteccions. La nadercot la tenim ahir. La nadercot acaba la protecció en 2029. En 2026 segur que se'ls començaran a peltar.
Ojo la protecció, no?
Sí.
Amb de l'alerta.
Però és que així bé, en aquest cas, vaig llegir una vegada una declaració de Rei Moratal, que és la gerent del Club de Varietats Vegetals Protegides, en la que deia que anem a seguir molt estrictament aquells que anem a empeltar. Però vostè podrà seguir molt estrictament aquells que empelten quan traguin fruta de la seva parcel·la. Però mentre no traguin fruta de la seva parcel·la, vostè no podrà denunciar-los, perquè no trauen ningú benefici. I a part d'això, és significatiu que ells vulguin ara estar promocionant la venda de llicències als agricultors que vulguin comprar-la. Van a facilitar-los, en fi. O sea, que els agricultors els digui jo, com no va comprar llicències si d'ací poquets anys estarà tindrà llibertat la varietat. La podreu emportar sense pagar ninguna llicència. És una cosa incoherent. També t'ho puc dir una altra cosa. És una varietat que és productiva, molt més en altres peus que en el carrisso, si se trata bé, en fi, la producció, encara que se venga més barata, dona rendiment, però claro, l'agricultor se llançarà, i ho comprem perfectament, produeix polinida, produeix pinyol a altres varietats. Quan la varietat està estiga lliure, i quan darrere vinguin les altres, de què parlarem entonces? De noves varietats protegides? De noves varietats? I jo és que no comprenc realment què és el que se busca o on se va. Si vosaltres el que esteu parlant és de que fer rentable un sector com és el cítrico, haureu de pensar totes les eixides que tinguem. I no som no soles en les varietats protegides. Salvo que feu un corralito, on hi hagi uns poquets exportadors que diguem a través de la nostra fruta i les altres que se produixin. És dir, això és impensable. Almenys perquè si automàticament se podrien fer cooperatives, que és el que ells busquen. Però, mentrestant, les varietats protegides, una vegada se'ls comencen a quedar lliures, què vos parlareu? De reconversió en varietal de què? No és que traurem noves varietats, però de momentet, el que són les grans de les cadenes de distribució i les grans superfícies te diuen quines frutes els has d'enviar perquè són les més rentables per una raó, perquè duren més en els ideals i perquè són més fàcils d'aguantar, tenen més avant que altres. Entonces, què aneu a dir-me? Que és que les varietats que siguin bones aneu a vendre-les? Hi ha moltes varietats que són bones i no tenen èxit, perquè la gran distribució, la gran superfície, ven allò que li interessa, no el que sigui, no és el millor, és el que li interessa, el que li treu més rentabilitat.
Pues, perquè reflexionem, ens deixem, Pepe Montagut, gràcies per haver vingut i fins el dilluns que ve.
Bueno, esperem agarrar unes vacacions de Nadal, li donem a Víctor que vingui.
No li donem vacacions, que va, si és que el que volem és que ens contem més coses. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.